amb algun equip més històric que d'altres, perquè s'ha ampliat, i jo crec que hi ha equips, no diré noms perquè no hi hagi ofenses, que potser no són tan històrics.
Digues-ho,
que som a Catalunya Ràdio i som de tots els equips catalans. Però molt bé, molt bé, i a més, el Martinenc és un club històric de Barcelona, i no només fa futbol, sinó que, per exemple, organitza una cursa al mes de novembre que es diu el Cross dels Tres Turons.
Home, i tant, en parlem sempre al Tot Gira.
Sí. També molt bé, una activitat esportiva també d'un club esportiu i d'un club de futbol que fa molta ciutat.
Tu, Gemma, que treballaves fins fa poc a la Televisió Municipal de Barcelona, aquests camps històrics de l'Europa, el Sant Andreu, el Martinenc, els tens vistos?
I tant, i m'encanta, m'encanta. Precisament parlàvem de tornejos que no haurien de desaparèixer mai, crec que aquest és un d'ells. Pel futbol català, perquè crec que el Martinenc fa una aposta clara de continuar mantenint la flama amb l'afició, per continuar demostrant que el futbol no només és el futbol que veiem des de la televisió, el futbol professional, sinó també és això, aquesta connexió que té l'afició amb molts clubs d'aquí a Barcelona i d'arreu de Catalunya, i és molt important que quedi demostrat també.
Passa un minut de les 8 del vespre, acomiado el Bernat Soler, la Gemma Mallorca, gràcies per compartir aquesta tarda de divendres amb nosaltres.
Ens
sentim la setmana que ve.
A tu.
Ens actualitzem. Sergi Molero, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi Camps.
He de dir que avui el Sergi Molero ens ha portat berenar a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio.
La redacció d'informatius, l'equip del Catalunya Vespre, ha tingut a bé, doncs, demostrar aquest carinyo que tenim a la redacció d'Esports de la Ràdio Pública.
Podríem dir que ens heu cuidat i ens heu portat fruiteta, però no.
Bé, això un altre dia. És que la fruiteria la tenim tancada. Estan de vacances.
Heu portat gelats.
En canvi, el supermercat continua obert. De manera que un geladet, sí. Una cosa molt discreta, però efectiva.
Que el pack de gelats ha estat devorat en qüestió de segons per als redactors d'esports que venim aquí afamats.
Perquè necessiteu energia, amb Ter Stegens i coses d'aquestes. Clar, necessiteu aliment.
No t'escaparàs de la pregunta, Sergi.
Vinga.
Tu en saps molt de futbol. Ets ideòleg del món del futbol.
Com tu destaques habitualment.
Sí. Què creus que hauria de fer el futbol per tornar a ser una mica del poble?
Doncs ha d'adaptar el seu llenguatge al del poble.
Caram, tu.
És un llenguatge planer, directe, i deixar-se, doncs, de rucades.
Mira, això m'agrada més. Va, Sergi, per on passa aquesta hora l'actualitat informativa?
Doncs, en primer lloc, per saber com està la circulació a les carreteres i autopistes del país, perquè durant la tarda hem tingut alguns problemes, de manera que connectem amb l'equip viari de Catalunya Ràdio. Toni Fortesa, bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs com ho tenim?
Doncs mira, ara mateix a aquesta hora, afectació principal del trànsit que la trobem a Llagostera, on un accident a la C35 ha generat més de 5 quilòmetres de cua en direcció Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, és a dir, cap a la Costa Brava en general. Una congestió que també afecta la C65, el seu pas per Llagosteres, aquesta via que després s'uneix a la C35 en la mateixa direcció. I un altre focus d'atenció, fruit també d'un accident, el trobem a la Ronda Litoral, on encara hi ha un carril tallat que provoca retencions en els dos sentits de la marxa, sobretot en direcció Besòs, on les cues van des de la zona franca fins a la Barceloneta. I on sí que s'ha normalitzat la situació, ara ho explicava Sergi, que durant la tarda hi ha hagut com molt de moviment al voltant d'accidents, és a l'AP7, entre Montmeló i la Roca del Vallès, i a la C32, el seu pas per Mataró. Dos accidents aquesta tarda havien provocat importants congestions, ara ja trànsit normalitzat. I una darrera pinzellada ens porta al Baix Empordà, on durant tota la tarda hi ha hagut problemes de circulació per entrar a Torroella de Montgrí, l'últim municipi, recordem, abans d'arribar a l'Estartit. Toni Fortesa, Catalunya Ràdio, equip viari.
Gràcies, Toni. A això hi afegim els següents titulars de la informació del dia. Rebuig internacional al Pla d'Israel per ocupar totalment la Franja de Gaza. El president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha alertat els israelians que aquest moviment pot afectar les relacions entre les dues parts. Els agents rurals amplien el nombre de comarques i municipis on el risc d'incendis és molt alt. A partir d'aquesta mitjanit s'activa el nivell 3 del Pla Alfa, que en té 4 a 53 municipis de 8 comarques, bàsicament de l'interior i el sud del país. El president dels Estats Units protagonitza una nova polèmica internacional. Ha firmat un ordre que li permetrà fer servir l'exèrcit en operacions contra el narcotràfic a l'estranger. Des de Mèxic ja li han respost, i sentirem aquestes declaracions al Catalunya Vespre. I afegim a tot plegat que estan investigant l'origen i la composició de la taca blanca de textura viscosa que ha obligat a tancar preventivament preventivament totes les platges de l'Ametlla de Mar, a la comarca del Baix Ebre. L'Ajuntament diu que s'ha acabat diluint i demà esperen tornar a obrir totes les àrees de bany.
Doncs aquestes informacions ampliades a partir de 8:45 a Catalunya Vespre amb el Sergi Molero. Gràcies, Sergi!
Que vagi bé.
Pop-up Vespre.
A veure, Xevi, què hem fet fins ara al Tot Costa? Què podran recuperar els oients en breus minuts a l'app i al web de l'emissora?
Doncs noms propis destacats. D'entrada, el de Ter Stegen, i a més, amb notícia d'última hora, perquè quan començàvem el programa a les 7 és quan ha aparegut aquest comunicat del porter alemany, un comunicat amb to conciliador que dona una miqueta de pau després d'aquests últims dies. El podreu sentir de la veu del Roger Bosà. L'altre nom del dia, de la tarda, ha estat el d'Íñigo Martínez, la seva marxa i com li pot afectar el Barça. I aquí no us perdeu l'anàlisi que n'ha fet el Marc Maiola, sobretot si sou aficionats al Barça, l'anàlisi que ha fet del possible substitut, si és el cas d'Araujo, perquè em sembla que quan jugui Araujo la gent del Barça es posarà les mans al cap. Hem anat fins a Girona, primer per demostrar com de moreno està l'Eduard Solà.
És veritat.
I segon, perquè ens expliqui aquest nou central que ha arribat, Víctor Reis, recordem, cedit pel Manchester City, també les properes coses que passaran al Girona, per exemple, la venda de Miguel, que ja està famada, al Nàpols. També sabem ja l'equip que jugarà l'Espanyol a partir de 8:45 contra el Newcastle, un equip ple de titulars, i hem sentit a Fido Porcar, el president del Martinenc, l'organitzador del Torneig dels Històrics.
Gràcies, Xevi. Aquest partit de l'Espanyol, per cert, en directe per Esport 3, a partir de 8:45 del vespre. Fem una petita pausa i de seguida tornem amb tres protagonistes d'excepció. Ferran Costa, entrenador del Sabadell de futbol. Berta Serraïma, jugadora internacional amb la selecció espanyola d'hoquei herba. I Clàudia Penya, jugadora de rugbi catalana, potser la millor de l'estat, que està doncs escalfant motors pel Mundial de Rugbi Femení que comença en poques setmanes. 2 minuts i tornem.
Viu un estiu que val per 3 al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Som 3K.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Perquè no tinguis el mateix estiu de sempre, a Catalunya Ràdio cada vespre sona diferent.
Avui divendres, Roger de Gràcia ens demostra que en català tenim paraula.
No ens estem de res en aquest dialecte nostre inventat que alguns diuen que parlem per molestar.
De dilluns a divendres a les 10 del vespre, 5 propostes diferents per no tenir el mateix estiu de sempre amb Catalunya Ràdio.
Més informació a catradio.cat.
Premi Cerverí 2025.
Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 8 candidates és Mon Cherí Go Home, de Maria Jaume i Fades.
Si no m'entens en català, Mon Cherí, com serà?
Troparàs les 8 cançons finalistes a catradio.cat.
Pots votar la teva abans del 7 de setembre. Premi Cerverí 2025.
Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.
Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Tot Costa. Tot Costa. I feel like falling in
love. 8 minuts per sobre de les 8 del vespre, Tot Costa fins a 8:45 a l'antena de Catalunya Ràdio. Aquest any tenim 3 equips catalans a la primera ref, el Nàstic, l'Europa i el Sabadell. Dos d'ells, l'Europa i el Sabadell, van aconseguir l'ascens l'estiu passat. El Sabadell va superar el Múrcia a la final del play-off. L'equip arlequinat, però, ha canviat d'entrenador. David Movilla va marxar i ha arribat Ferran Costa, antic entrenador de l'Andorra. Ferran Costa, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Primeres setmanes del Sabadell. Quines sensacions tens?
Satisfet amb l'esforç que està fent el grup des del dia a dia, des de treballar molt. Agraït a l'afició per com està recolzant l'equip. Els dos partits que hem volgut jugar com a local hem superat el miler de persones en el primer i el segon l'hem doblat. I això fa doncs que encara tinguem més coratge per treballar més si cap.
Vas arribar després de l'adeu de David Movilla, després de l'ascens. Què et va seduir del projecte del Sabadell?
Ho vaig dir a la meva presentació, que per mi va haver-hi un moment on vaig sentir que entre les propostes que teníem i el que tenia que ser el nostre o el meu següent pas a nivell professional era estar aquí al Sabadell, que va ser el partit durant la temporada, però especialment a l'eliminatòria contra l'Eibar, el com es va mobilitzar aquesta afició per recolzar el seu equip i acompanyar-lo allà i Purua en un moment de la temporada on potser altres aficions, amb l'expectativa que hi havia entorn a l'equip la temporada passada i després del descens de categoria, veure aquest esprit quan potser vens de temporades on les coses no estan sortint com es vol i com ja deia abans, on moltes altres aficions haguessin deixat de costat l'equip, doncs em va fer sentir que anàvem molt alineats, que era un lloc on jo podia portar el meu granet de sorra per intentar ajudar a viure bons moments i a créixer tots junts, i això va ser el que em va fer decidir que les altres ofertes no eren prioritàries, la del Sabadell sí, i que va fer que sigués fàcil arribar a un punt d'entesa.
Hi ha hagut força canvis al vestidor aquest estiu, Ferran. Estàs content amb la plantilla que tens?
Estic content perquè sento que vam marcar una línia mestra a l'inici, quan vam arribar a aquest acord, inclús abans, que va ser un punt determinant també, el veure que anàvem alineats en quant a principis, en quant a valors, en quant a aspectes innegociables, per dir-ho d'alguna forma, i penso que la confecció de l'equip a nivell de renovacions i d'altes ha anat en aquesta direcció. Gent que senti que els seus millors partits estan per arribar, gent amb gana, gent que tingui aquest esperit per buscar la seva millor versió i no per sentir que amb ell és suficient. Penso que això, en una categoria on hi ha molts equips amb un pressupost força més important que el nostre, i en aquest aspecte igual som dels equips de la part baixa, sento que tenim una gran responsabilitat per la història que té el Sabadell, perquè en aquest aspecte crec que sí que és un gegant. Llavors el que buscàvem era tenir des del dia a dia combatre aquestes diferències que poden en aquests aspectes. Llavors estic satisfet, penso que tenim la millor plantilla possible per nosaltres, que no vol dir la millor plantilla de la categoria, però per nosaltres sí, primer perquè són els nostres, els que també han apostat per estar aquí, i perquè penso que amb aquesta mentalitat podem créixer dins la categoria i guanyar-nos el respecte dels nostres rivals.
El Ferran és molt jove, té 30 anys, però ja ha passat pel Manresa, per Badalona Futur, per Andorra, entre d'altres, i ara el Sabadell. Aquesta joventut, Ferran, com t'ha marcat a l'hora de, no sé si dir-te, imposar-te a les banquetes, amb jugadors, amb contraris?
Per mi és indiferent. És indiferent, igual que per mi és indiferent a l'hora d'alinear un futbolista, si el DNI marca una data de naixement o una altra. Jo crec que el respecte es guanya des del treball, des de l'exemple, des de la capacitat, des de la coherència. Sempre he sentit que tinc clar per on vull anar jo i per on vull que vagi l'equip, perquè és el que sento i perquè com a entrenador tens la responsabilitat de pensar sempre en el que és millor per tots. Llavors, en el moment que això ho tens clar i que estàs disposat a prendre les decisions o tenir les actuacions que calguin per protegir-ho, penso que és on el jugador el dia a dia tampoc es para a pensar si tens una edat o una altra. És una miqueta el meu pensament i el que intento dur a terme en el dia a dia.
Molt bé, doncs Ferran Costa, míster del Sabadell, gràcies per atendre'ns i molta sort en aquesta nova temporada que començarà d'aquí a pocs dies.
Gràcies a vosaltres. I wish that I could...
Tot costa, amb Sergi Camps.
20 segons per arribar a un quart de nou del vespre. En hoquei herba, avui ha començat l'Eurohockey de Mönchengladbach en categoria masculina i demà serà el torn de la femenina. Els dos combinats espanyols estan farcits de catalans i catalanes. L'equip masculí debuta contra els Països Baixos demà i diumenge l'equip femení s'estrena contra Bèlgica. A aquesta hora tenim en directe una de les nou jugadores catalanes de l'equip espanyol, la jugadora del júnior Berta Serraima. Berta, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Porteu molts dies de concentració.
Bueno, vam arribar aquí a Mönchengladbach el dilluns. Ara ja sí, fa uns dies.
Esteu al grup B amb Anglaterra, Escòcia i Bèlgica. Com ho veus?
Sí que tenim Bèlgica, que està rànquing 3, que està per sobre nostra, però enfoquem els altres dos partits amb confiança i Bèlgica doncs, també pot passar de tot. Just vam jugar amb elles els últims partits de Pro League, un el vam perdre i l'altre el vam guanyar. Vull dir que a un partit pot passar de tot.
Per tant, Bèlgica a primer nivell i Anglaterra i Escòcia amb prudència, però en principi sou superiors.
Sí. Bueno, Anglaterra sí que costarà, però anem a guanyar.
Debuteu diumenge contra Bèlgica i el que dèiem, no, aquest partit potser serà la clau, no?
Sí. Bueno, una mica la clau, però també ens l'agafem pues, com a primer partit d'europeu i sí que és veritat que com a importants poder ens agafem els partits d'Anglaterra i Escòcia.
L'objectiu són les semifinals. Heu evitat els Països Baixos, les absolutes dominadores de l'hoquei mundial femení. No sé si us poseu doncs, límits o, escolta, partit a partit.
No, la veritat és que anem molt partit a partit. Sí que és veritat que el nostre objectiu és semifinals i ho tenim clar, però ja et dic, comencem amb Bèlgica i partit a partit i després ja, doncs, el que ens trobem.
Una cosa curiosa, a diferència dels nois, Berta, gairebé totes les jugadores de la selecció esteu jugant a la Lliga Espanyola. En els nois, la majoria juguen fora. Això com és?
Bueno, nosaltres tenim un seleccionador que la seva manera de treballar i les seves preferències doncs, són que les jugadores estiguem a la Lliga Espanyola i aconseguir que la Lliga Espanyola sigui de molt nivell. I si marxéssim, doncs les jugadores que estem amb dinàmiques d'absoluta poder, el nivell no seria el màxim i ell el que vol aconseguir és que la Lliga Espanyola tingui molt nivell i pugi cada any.
Mm-hmm. Tu et planteges en algun moment marxar de casa?
Ui, sí, m'ho plantejo. Alguna temporada sí que m'agradaria viure el que és com a hoquei fora d'Espanya.
Fa uns anys, aquí al Tot Costa, vam entrevistar la Marta Segú, companya teva de la selecció, sí. I el Luis Calzado, que són parella. Si no m'equivoco, sí. Tu també tens la parella jugant a la selecció masculina. Us aneu veient sí. Aquests dies o, escolta, concentració en l'esport i res més?
O sigui, estem al mateix hotel i ens creuem, però ja et dic, ella està en treno, jo estic reunida, jo vaig en treno, ella està... Vull dir, cadascú molt amb el seu planning diari i sí que després potser tens alguna estona, però... Ja et dic, cadascú amb el seu equip.
Ahir vam parlar amb el Gerard Clapés, de l'equip masculí, sí. I ens va dir que si guanyaven l'Eurohockey, 1, sortiria molt de festa, i 2, es tenyiria de ros els cabells. Tu què faries si guanyeu la competició? Va, fes una juguesca.
Jo tenyir-me el cabell no me'l tenyiria. Sí que sortiria de festa, això segur, perquè aquest estiu l'hem tocat poc, la festa. I, pues no ho sé, eh? Els meus cabells són sagrats.
Molt bé, doncs escolta, tant de bo hagis de sortir molt de festa, perquè això voldria dir que he guanyat la competició. Berta Serraima, internacional amb la selecció espanyola d'hoquei herba, moltes gràcies i molta sort en aquest Eurohockey que comença
moltes
en breu.
Moltes gràcies.
Tot costa, amb Sergi Camps.
I de l'hoquei herba al rugbi, perquè el dia 22 comença el Mundial Femení de Rugbi a Anglaterra. La selecció espanyola és el grup C, amb Nova Zelanda, Irlanda i el Japó. Una de les catalanes del combinat espanyol és la millor jugadora de rugbi de l'estat. Es diu Clàudia Penya i la tenim ara mateix en directe. Clàudia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Mundial de Rugbi d'Anglaterra comença el dia 22. En teniu ganes?
Sí, moltes ganes. Estem preparant molt de tot l'equip per poder rebre el més vegades possibles.
Esteu al grup C... amb Nova Zelanda, Japó i Irlanda, Clàudia, un grup complicat?
Sí, la veritat és dels més complicats que ens va tocar, però al final hem vingut per competir, ens hem classificat perquè ens ho mereixem i ho hem lluitat molt i, i no va animar al Mundial a passar-nos-ho bé, sinó més que res a lluitar i sobretot gaudir de l'experiència que no tothom pot dir que ha arribat al Mundial, no?
Mira, parlem d'objectius. Els millors resultats de la selecció espanyola, quarts de final el 98 i el 2002. L'objectiu serien els quarts?
No es posen límits, però òbviament l'objectiu és arribar a quarts. A l'equip que més li hem pogut competir ha sigut Japó, que hem tingut ara la gira fa dues setmanes, que ens hem quedat els dos partits pels pèls de guanyar-los. Però bueno, ens queda donar el toc final tant en Japó com en Irlanda, que crec que són els rivals una mica a batir, que Nova Zelanda serà, crec que més un partit de gaudir el partit i de l'experiència d'haver jugat contra una de les millors seleccions del món.
Tu, Clàudia, ets una de les millors jugadores espanyoles de rugbi actualment, potser la millor. Et veus amb la pressió de liderar l'equip?
Bueno, no, jo diria que al final les meves companyes em fan destacar i em fan treure el meu millor rugbi, però crec que tracto de sempre des de darrere, que al final tinc una visió, quan jugo de 15 des de darrere tinc una visió així més general del joc, que tinc menys pressió, no?, al final a l'hora de defendre, i crec que les tracto d'ajudar-les tant com jo com la Déu que jugui darrere, però entre les que estem darrere que veiem el joc i les líders de joc i les capitanes, crec que som les que portem el joc endavant i fem que l'equip pues, tregui la seva millor versió, no?, també.
El Mundial es fa a Anglaterra, per tant, Clàudia, tu jugues a casa d'alguna manera perquè jugues a les Harlequins Women. Aquest any vau acabar la Lliga setena, si no m'equivoco, fora de les semifinals pel títol. Com ha anat aquesta experiència, aquest primer any a Anglaterra?
Ha sigut una experiència impressionant quan personalment, que he après molt tant anglès com l'experiència de poder veure com a jugadora professional, tot i que no sigui remunerat com a tal, però al final tot el que és recursos i tot això, que al final és el que estem demandant des de l'any, pues allà pues, he pogut complir una mica com el somni de poder dedicar-te al rugby, no?, una mica, i almenys tenir el context per poder fer-ho, que al final és el que portem lluitant durant molt de temps a Espanya, i esperem que en algun moment es pugui aconseguir, que les grans empreses, després de veure aquest Mundial, puguin invertir i donar compte que el rugby femení està creixent molt, i bueno, el rugby en general, no?, que també crec que el masculí també s'ha invertit, però bueno, sobretot el femení que s'ha d'invertir i que estem donant molta guerra, i arribar a un Mundial es diu curt, però és molt esforç tant de les jugadores que estan lluitant per aconseguir arribar a la selecció com per les que ja estan.
Quin és l'impacte, Clàudia, del rugbi femení a Anglaterra? Té molt seguiment en comparació aquí a Catalunya?
Impressionant.
Sí,
o sigui, l'impacte que deia, o sigui, allà, el rugbi allà és un dels esports més destacats com a Espanya, el futbol, no?
Uh-huh.
Llavors, allà, el nivell que tenen tant de nivell adquisitiu com de recursos és impressionant. Llavors, allà tu dius que és jugador de rugbi i la gent et mira amb molta admiració perquè veuen com una cosa... Bueno, al final és com són referents de vida, perquè allà veuen com una feina real, no? I que al final també lluites pel teu país i ho veuen com amb molt orgull.
Mm-hmm. Què trobes a faltar de Catalunya, però, vivint a Anglaterra?
El temps i la família, sobretot.
El menjar també, o no? Diuen que a Anglaterra el menjar, oi?
Sí, una mica. Arribo a casa i espero que em faci la mama una mica el menjar bo. Sempre em prepara.
Parlant del futur, Clàudia, he vist que, escolta, no et talles i dius que vols ser la millor jugadora mundial de l'any. Tens 20 anys, queda molta carrera per endavant encara, però, escolta, vas forta.
Bueno, a veure, al final sempre s'ha d'aspirar, no? Si arribes o no, doncs, pues bueno, no passa res, no? Al final miro cap a dalt i espero, al final, amb el treball tant de joc com dels entrenadors i entrenadores que m'entreni durant tot aquest temps, que al final pugui crear la meva millor versió, tant per mi com per també poder ajudar el meu equip a arribar lo més alt, perquè al final no totes... O sigui, cada una individualment ajuda que l'equip funcioni millor. Llavors, si jo al final faig la meva millor versió i les meves companyes també, doncs arribarem on sigui.
I l'última, Clàudia, he llegit que estudies la carrera de psicologia. Com la tenim?
Està en procés. Al final crec que aquest any ha sigut una mica d'adaptació de nova vida, nova gent, i al final també ha sigut un gran canvi per mi personalment, i crec que aquest any m'he de posar més les piles i realment crec que al final sempre els meus pares m'han acompanyat molt en aquest procés de que sigui jugador de rugby, i al final això és un procés que no pots viure durant tota la vida, però sempre he tingut clar, tant ells m'han dit com jo, que al final els estudis també és una manera també d'evadir-te i pensar en altres coses, però també per, de cara al futur d'estar preparada per al món laboral, perquè això no pots viure tota la vida tampoc.
Clàudia Penya, jugadora catalana de la selecció espanyola femenina de rugbi, moltes gràcies i molta sort en aquest Mundial que comença en poques setmanes.
Moltíssimes gràcies. Ja t'estic de puta mare,
d'ençades en s'estiu. Doncs la Clàudia Penya, la millor jugadora de rugbi de l'Estat, és catalana, ara a Anglaterra, abans havia jugat al Barça i al Sitges, té 20 anys i diu que vol ser la millor del món, per tant, escolta, ens apuntem al seu nom. A veure, Fitó, per tancar el programa en tenim una de futbol sala.
Sí, perquè avui han presentat de forma oficial a Javi Rodríguez com a nou entrenador del Barça. Javi Rodríguez, que ja va fer declaracions als mitjans del club, que ha estat 4 dies en camp fent aquest inici de pretemporada. Avui, doncs, l'han presentat de forma oficial i una de les preguntes, evidentment, ha anat relacionada amb l'entrevista sí. que li vam fer aquesta setmana, a principis de setmana, a Jordi Torres, mànager esportiu de la secció, sobre qui havia escollit, doncs, la figura de Javi Rodríguez com a entrenador d'aquest equip de futbol sala. I la resposta, ara la sentirem més sorprenent, perquè Javi Rodríguez diu que és Jordi Torres qui l'escolleix com a entrenador la pròxima temporada.
Que és una cosa que aquí Jordi Torres va desmentir d'alguna manera. Correcte. Jordi Torres va reconèixer que ell hauria continuat amb Tino Pérez, però que des de dalt, des de presidència, doncs es va apostar per Javi Rodríguez i que ell doncs ho va acceptar i que no passava res, però que la tria va ser de presidència.
Doncs això és el que ha dit avui, en aquesta presentació, el nou entrenador blaugrana.
Quiero agradecerle a Torres, que fue el que me llamó a mí, para decirme, quiero que seas el entrenador del Fútbol Club Barcelona los próximos 2 temporadas. Si a partir de ahí el presidente con su junta directiva encima quieren que el entrenador sea yo, eso me llena muchísimo más de orgullo y de muchísima más responsabilidad, sabiendo que el presidente también quiere que esté aquí. Pero yo sí que os puedo decir que la persona que a mí me llama y me dice, quiero que seas el entrenador del Barcelona las 2 próximas temporadas, Jordi Torres, y así ha sido.
El Barça, com et deia, ha tornat ja d'en camp, on ha començat aquesta pretemporada, 4 dies doncs, per començar-se a posar to de cara a una temporada exigent.
I una de tenis, Fitó, Carlos Alcaraz.
Sí, perquè comença la gira americana, Alcaraz no ha disputat el Masters 1000 de Toronto, que per cert ha guanyat Ben Shelton, ho ha fet contra Khachanov, però sí que disputarà el de Cincinnati, previ tot plegat al US Open. L'any passat Alcaraz va tenir una gira americana molt dolenta, de fet va caure la primera ronda del US Open, i tot envoltat amb la polèmica de, després de guanyar Wimbledon, va encadenar Carlos Alcaraz diverses festes, diversos episodis on, extraesportivament parlant, no van ser curosos.
Ben vistos.
Sí. Doncs, Alcaraz diu que ha aprofitat aquest post-Wimbledon aquest any per descansar i estar amb la família.
Que para mí tener estas semanas en casa, la verdad que ha sido muy, muy bonito, el poder desconectar con mi familia, con amigos, obviamente el seguir entrenando, pero el sentir ese cariño, ¿no?, de mi gente en casa, la verdad que es muy necesario, o al menos para mí, para poder venir, ¿no?, con mucha más fuerza. Y la verdad que eso, cuando yo disfruto, estoy tranquilo y estoy bien mentalmente, yo creo que los torneos van muy bien, así que esta segunda parte de la temporada yo creo que va a ir mucho mejor que que l'any passat.
Alcaraz també ha comentat la rivalitat amb Sinner, diu que pot ser històrica. Tots dos seran a Cincinnati. Alcaraz debutarà, en aquest cas, a segona ronda. Es salta la primera contra el guanyador de l'italià Bellucci o el bosni Zumur. Veurem com arriben Sinner i Alcaraz al US Open. Són els dos principals favorits. A més, Djokovic no ha jugat a Toronto, tampoc jugarà a Cincinnati, immers també Djokovic en un procés doncs, de caiguda física. Veurem també com arriba. Per cert, avui Marcel Granollers ha estat oficialment convocat amb la selecció espanyola que disputarà la Davis el 13 i 14 de setembre, segona ronda de qualificació d'aquesta Davis. Per tant, un català jugant amb aquesta selecció espanyola.
Gràcies, Fitó.
A tu.
Doncs vinga, va, que acabem setmana, divendres 8 d'agost del 25, un minut i rematem el programa, passarem l'antena al Catalunya Vespre del Sergi Molero. Tenim un minut per agrair la feina de la gent que ha fet possible aquest programa, a la redacció, el Xevi Soler, el Bernat Soler, el Joan Fitó, el Marc Romero, el dic dues vegades perquè ahir no el vaig esmentar, el Roger Busà i l'Anna Martínez, a la producció el Nil Via, al control central el Víctor Rodríguez, al muntatge musical el Marçal Turo, i també un agraïment a la gent d'Esport 3 que fa la realització televisiva d'aquest programa. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem el dilluns a les 7 amb un nou Tot Costa d'estiu, amb ressaca a Postgamper. No només l'esportiva Barça-Como, sinó també la social, la xiulada o no del públic del Johan a Ter Stegen. Veurem. Nosaltres ho deixem aquí. És divendres nit. A veure, Romario, què s'ha de fer un divendres a la nit?
La noche siempre ha sido mi amiga. Salí jueves, ayer saliré hoy y la próxima semana creo que igual.